Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Sí. Aquí a la segona part del Passeu sense trucar.
Dimarts de Carnaval.
Dimarts de... és l'últim dia.
Demà?
Dimecres de cendra.
Sí, senyor.
Sí, sí, sí. Dimecres de cendra. Demà és quan s'enterra la sardina.
Ah, molt bé.
Sí, la sardineta. Vaja. Sí. No, deixarem aquí.
Bueno, és igual.
Vale, sí.
Deixem-ho córrer.
Deixem-ho córrer. Bé, esperant i desitjant doncs, que aquests dies de Carnaval ho estigueu passant bé. Mm. Jo la veritat és que al final no em vaig disfressar.
No, ja m'ho pensava.
No. Vaig estar-hi donant voltes, però de què em disfresso? No?
De què?
I al final ho vaig deixar-ho córrer.
És que el fet de disfressar-se és tenir una mica d'enginy, eh?
Sí, sí,
hi
sí.
Hi ha gent que se'ls fa ells mateixos, eh? Les
i tant,
disfresses.
I tant, i home. Escolta, hi ha gent que li agrada moltíssim i que ho disfruta moltíssim.
Sí, sí.
Cosa que també ens n'alegra.
Home, i tant, mira.
Tal com està el Mundo Facundo, doncs pues, escolta, si tu pots passar bé una estoneta, doncs pues, per què no? I si són dues estonetes, millor que una. Bueno, doncs res, avui us explicarem que a l'any 1913, l'amic Tomàs Alva Edison...
No parava aquesta mà,
no parava, no parava, era un cul inquiet, eh? Va presentar en un teatre de Nova York la primera prova pública del cinema sonor.
Què era? Doncs hi havia una pantalla i al darrere hi havia un fonògraf.
Exacte, exacte. I ara que parlem de cine, doncs recordarem un cop més doncs, que ens ha deixat el gran Robert Duvall.
Sí, tant, 95
gran,
anys.
Gran actor, que sempre el recordarem per moltes pel·lícules, però especialment per dos pel·lícules.
El Padrino.
I Apocalypse Now, que també, déu-n'hi-do.
I molt guardonat, aquest senyor.
Molt, molt. Sí, sí, fins i tot va guanyar un Òscar.
I Grammys.
Bueno, després també recordarem un dia com avui, però de l'any 1904, perquè Giacomo Puccini va estrenar Madama Butterfly.
Ho va fer a Milano.
Sí.
Allà on hi ha els jocs, ara.
Sí, exacte, exacte, exacte.
El teatre reconegudíssim de La Scala.
La Scala de Milán. Sí, senyora, sí, senyora.
Doncs au.
Bueno, doncs res.
Maca,
D'acord, maca.
Home, maca.
Madama Butterfly, i tant, i tant, i tant. Bé, pel que fa a les audiències, ahir, que era dilluns, doncs el Minut d'Or, com no, a Passapalabra, per variar, amb 3.045.000 espectadors que estaven sintonitzant el concurs. I després, pel que fa als quatre programes més vistos, almenys a la televisió espanyola, primer va ser l'Hormiguero, com no, amb el Hobbit, que aquest deu ser del Senyor de los
Hobbit,
Anillos, no?
Hobbit Keukerian, que és un comediant i escriptor...
És un comediant escriptor.
Espanyol, però d'origen libanès, eh?
Hòstia, n'hi ha molts a Espanya de comedians escriptors, eh? Bueno, vale, pues 1.579.000 espectadors. Després a la revuelta, el Broncano, hi tenia el Pablo Alborán.
Segurament si hagués anat amb el Pablo Motos hauria tingut més audiència, eh?
És probable.
Però amb el Broncano a la revuelta 9,8%.
Sí, 1.283.000 espectadors. El tercer programa...
Hombre!
El Girona-Barça.
Carai, devies...
Gran partit.
Xalar tu, oi, eh?
Va, gran va, partit.
Van guanyar els de Girona-Barça.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, sí.
Va guanyar el...
Un partit desastrós pel Barça.
Va guanyar el filial del Barça.
El filial, però si estava tot a... Mira que fallà un penalti a Lamine, eh?
Sí, bueno, però es veu que el porter estava mal col·locat i s'havia d'haver repetit el penal.
Bueno, total, una vegada més, l'arbitratge...
Sí, un desastre,
això
un desastre, un desastre.
Que fa fàstic.
De tota manera, deixa'm que digui que el Girona va jugar
un molt, bé.
Molt bon doncs, partit, eh? Vull dir, molt bon partit. Va, 1.272.000 espectadors a DAZN, recordant que aquest és, diguem-ne, una cadena de pagament, eh?
I convidats de l'Hormiguero, clar, avui ja és dimarts.
Espera, que em queda el quart programa.
Ah, First Dates.
Que, bueno, doncs mira, 1.072.000 espectadors, eh? El programa que...
A Telecinco.
Presenta el Sobera com el Precio Justo. Perquè també fa al migdia el Precio Justo.
Com amb tants altres.
Aquest home no deu anar a casa, no?
Casa seva és la televisió,
D'entrada,
té una habitació allà.
Dinar a casa no, perquè està fent el Precio Justo. Sopar a casa tampoc.
Però et penses que és en directe?
Ah, no?
Tot això està enregistrat.
Ah, què em dius? Ostres. Vaja. Bueno, invitados a l'Hormiguero. Avui...
Interessant, no ho perdré.
Home, los chunguitos.
Home, sí, perquè comencen una gira, a veure si passa per Andorra.
A veure.
El Reencuentro 50 más 1, es diu aquesta gira.
Sí.
Comença a Madrid, a Les Ventes.
Sí, sí, a la plaça de toros de Les Ventes, Poca broma. Bé, demà dimecres de cendra, tindran un amic de Pedro Sánchez. Un
Emiliano García Page, que és el president de Castella-La Mancha.
Això mateix, allà doncs, analitzaran la intensa activitat o actualitat política dels últims mesos, que no para. I el dijous acabarà el tema de l'Hormiguero amb Elena Furiase.
Aquesta és la filla de la Lolita.
Ah, amigo.
Que és actriu.
I el pare, el Guillermo Furiase.
Ah, això mateix.
Sí, sí. És actriu, exacte. I la veritat és que presenta una nova pel·lícula que protagonitza, titulada La Boda, i que s'estrena als cinemes el proper 20 de febrer.
Molt bé.
Bé, pel que fa avui a la tele, tenim a partir de les 9 Copa Catalunya, atenció, Barça Atlètic Futbol Club Andorra.
I també a les 11, si us ve de gust, a Calle 13.
Gran pel·lícula.
Sí, amb el Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, etc etc etc. Los Intocables de Lyonnais, de Brian De Palma.
Brian De Palma de Mallorca, 1987, una... immensa pel·lícula, a mi em va agradar molt. I després també tenim al Canal Clàssics doncs, un clàssic de l'any de la Picó, concretament 1941.
El Hombre Lobo.
El Hombre Lobo. Uh-huh. El Hombre Lobo, sí senyora.
Ralph Bellamy.
Bueno,
aquest és el que conec. Claude Rines, Lon Chaney Jr.,
home.
No sé qui és.
Ralph Bellamy.
El Bela Lugosi, home, i tant. Home, sí.
Bela Lugosi, home, i tant.
Avui hi ha futbol, no us ho creureu, hi ha Champions,
Sí, avui tenim Champions, a les 9, Benfica-Real Madrid.
Ai, Déu-n'hi-do,
Mourinho-Arbeloa.
Recordem que tota la Champions es pot seguir a partir de 8:45, tant si ens sintonitzeu per R7PRQ com per Ràdio Valira Onda Cero,
Molt bé. A les 9 també el Mónaco amb el PSG.
PSG.
El PSG amb el Mónaco. Mónaco-PSG.
Més aviat a 6:45, Galatasaray-Juventus i a les 9 del vespre, Borussia de Dortmund-Atalanta.
Exacte. Aquest és el menú d'avui i demà més Champions.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Donem la benvinguda al Joan Mart. Ja sé que tens moltes ganes de parlar de futbol,
bueno,
però hem de parlar de constel·lacions i d'altres històries.
El doncs Joan, escolta, parlem de constel·lacions
i d'altres
històries.
Ell també té ganes de buidar el pub, però bueno, no sé per on comencem. A veure.
Jo ho deia per ell, perquè m'imagino que deu voler dir alguna cosa, no?
Joan Mart, benvingut. Gràcies.
Hola, bon dia.
Quin robatori, quin atracament, no em deies?
Total. Sí, ja ho coneixem, aquest àrbitre. Em sembla que era l'àrbit amb el qual el Barça té els pitjors números des del final de la dictadura.
On ja? Doncs parlem d'anys,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Parlem d'anys.
Déu-n'hi-do. De tota manera, Joan Marc, et dic una cosa, jo no estic d'acord amb tu,
Va jugar molt bé el Girona.
A veure, el Girona va jugar de puta mare, va fotre un partidàs, i per altra banda, jo no entro amb el gol que es va anul·lar al Barça, que era un gol legal, vull dir, no hi havia res a dir. L'aturada de Gazzaniga,
el penalti,
s'havia de tornar a repetir. És a dir, tot el que va fer l'àrbitre, cosa que a més jo ho pateixo en mis pròpies carnes,
perico.
Perquè sóc perico i ho pateixo des de fa anys,
i panys,
però Escolta...
Va jugar millor al Girona.
Va jugar millor al Girona.
Pare,
va jugar
bé.
Millor
bueno,
al Girona.
No,
no, pel meu pare no. Fins i tot Cubarsí, que va estar jugant al camp, ho va dir, que havien jugat malament i que es mereixia guanyar el Girona. Vull dir, jo crec que no hi ha, amb això, volta de full.
No ho sé, no sé.
Arribes a dir que mereixia guanyar el Girona, però a veure, el Barça va tindre, primer va tindre mala sort perquè fer dos pals en un partit...
Bueno, sí, i també i els pals juguen,
Joan Marc. Han quitat d'ocasions... Sí, bueno, però és que en portem, no sé, em sembla que portem 35 pals...
Sí, mare
sí.
De Déu!
Sí, sí, no, sí, sí, bueno, sí, vale.
Fatal.
Vale.
Però és veritat, ho vam estar encertats de cara a gol, però d'ocasions en vam generar, però després, clar, quan veus que les decisions d'aquest àrbit en particular i després la desaparició del VAR ens passa gairebé cada partit ara, doncs dius, bueno, alguna cosa està passant. I en canvi, mires el que passa de l'altre costat en l'enemic històric, i les piscines han esdevingut penals.
Ja, ja. Bueno, sí, però
és el... sobretot això, no? Dius,
però
bueno,
però
si
això...
No
però, però
si
això...
amb les mateixes regles...
Ja, però això, Joan Marc, Joan Marc, això és nuestro pan de cada dia. Vull dir...
Pues no vergonya, hauria de ser.
No, clar que no, però bueno, ja el que ja
es
no...
Es va canviar el CTA per alguna raó... van dir que les coses anirien millor, que hi hauria més transparència. Avui, quan surto del tiempo de revisió, allò que fan, el penalti aquell que és la piscina, una de les piscinassos més escandalosos que s'han vist els darrers anys, pues el tiempo de revisió no surt.
Ja.
Transparència, zero. Continuem igual o pitjor del que hi havia abans. Yeah. I jo crec que pitjor perquè... Home, que un equip porti 13 penals en 24 jornades o 25 jornades que s'han jugat és gairebé un rècord històric. És a dir, que no hi ha cap equip ni que s'hi acosti.
Bueno.
No és res.
A veure què es pot fer, si és que es pot fer alguna cosa. Però mira, jo ja d'entrada, ja ho he dit per activa i per passiva, ho tornaré a repetir, lo del VAR que havia de solucionar-ho tot...
Ho ha embolicat més.
Ho ha embolicat més. I, evidentment, també, tenint en compte que ja no solament el VAR, sinó qui fa anar el VAR i qui està arbitrant el camp. És a dir, tenim uns àrbitres que són un autèntic desastre, per molt que digui el president de la Federació Espanyola, que diu que, bueno, que són tots collonuts i que, en fi, lo mejorcito que corre por los campos del mundo. Jo amb això tampoc no hi estic d'acord i així no podem anar enlloc i cada vegada serà pitjor. Cada vegada serà pitjor.
Doncs mira, si ho fan res per posar-hi remei...
És que és una juerga, vull dir, el VAR intervé quan li ve de gust, quan no li ve de gust, quan si li ve de gust crida l'àrbitre, si no, no... Vull dir, és que com tampoc no se sap ben bé com funciona el VAR i per què està el VAR, doncs bueno, doncs tenim el que tenim. I després una altra cosa, els fores de joc. S'ha d'acabar aquesta comèdia que una ungla del peu sigui fora de joc. Això és una conya marinera que l'únic que fa és espatllar el futbol, almenys sota el meu punt de vista.
Doncs anem a parlar d'un estel de la constel·lació de Monoceros.
Sí, Monoceros és l'unicorn, Monoceros, un sol cuerno.
Ah, un sol cuerno.
Vale.
Unicorn.
Vale.
Doncs ens n'anem d'anar al final del 2024, no?
Sí, més exactament al setembre del 24. Aquest estel, que semblava un estel normal i corrent, dos vegades més gran que el nostre sol, però un estel de la seqüència principal, que vivia la seva vida tranquil, nosaltres l'estàvem observant, i de cop i de volta, al setembre del 2024, va començar a atenuar-se, la seva llum cada vegada era més feble, i va arribar que fins i tot el 97% de la seva llum va desaparèixer.
I Joan Marc, que no li han canviat les piles, poder.
Bueno, algú s'ho va pensar. S'ha quedat sense piles.
Sí.
El que no és normal, perquè, a veure, és veritat que quan arribes a final de vida, un estel s'expandeix, la seva lluminositat pot canviar, però normalment es torna més brillant, no es torna més feble.
Ja.
Però aquest no. desaparèixer, i també és veritat que hi ha estels que són intrínsecament variables, és a dir, que la seva lluminositat varia, però normalment varia en qüestió d'hores, en qüestió de dies, fins i tot potser en qüestió de setmanes pot canviar la seva lluminositat amb alguns estels variables, però aquest no, aquest li va durar 6 mesos l'atenuació. Però de cop i de volta el juny del 2025 va anar recuperant fins a tornar a la normalitat. Avui en dia, si s'observa aquest estel, està com estava abans del setembre del 2024, com si no hagués passat res. Durant 6 mesos va perdre gairebé el 97% de la seva lluminositat, i clar, això és un misteri, no s'havia mai observat una atenuació, una variabilitat en tants dies, gairebé 200 dies d'atenuació amb qualsevol estel que haguem observat fins ara, i mira que s'han observat milers de milions d'estels. I doncs es va voler veure, a veure per què aquesta atenuació tan llarga i tan sobtada que no s'esperava d'aquest estel. Sí. Doncs un grup d'astrònoms han començat a observar, ja van començar a observar en el moment de l'atenuació, és a dir, van començar a observar el febrer del 2025, i van estar observant fins que va recuperar la llum, i ara han publicat en una revista d'astronomia que es diu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que és una revista que publica la Societat Astronòmica Britànica, la Royal Astronomical Society, han publicat els resultats del seu estudi. I les conclusions són bastant sorprenents. L'atenuació aquesta no l'han provocat els extraterrestres, ni una estructura artificial que s'hagués pogut construir al voltant d'aquest estel, que hi ha teories que diuen que civilitzacions avançades extraterrestres podrien construir estructures al voltant dels estels per recuperar tota l'energia de l'estel, i així solucionar qualsevol problema energètic que tingués, o qualsevol necessitat energètica que tingués aquesta civilització extraterrestre. No és una estructura artificial, sinó que ha sigut una espècie d'anells de Júpiter supergegants, que s'extendien per més de 25 milions de quilòmetres. 25 milions de quilòmetres és la meitat de la distància del Sol a Mercuri, és a dir, un tros de sistema d'anells fets de pols, de gel i de trossos i fragments de roca. Aquí hi ha una miqueta de tot, que estarien voltant un cos misteriós que no han acabat de definir ben bé quin és aquest cos misteriós. Podria ser un superplaneta Júpiter. Ells fiquen un mínim de 3 vegades el tamany de Júpiter, però no defineixen exactament quin seria el tamany d'aquest super Júpiter. Fins i tot podria arribar a ser una cosa que és un entremig entre un estel i un planeta, que se'n diu una enana marró, és a dir, un cos en el qual té molt més massa que qualsevol planeta que pugui existir, però que no en té prou per ser un estel per començar reaccions de fusió termonuclears. És una espècie d'entremig. Doncs podria ser això, un superjúpiter, una enana marró, amb el seu voltant, us heu d'imaginar, doncs, un sistema d'anells molt més extens que el que hi ha al voltant de Saturn o al voltant de Júpiter, que també té anells, encara que no els veiem des de la Terra.
Sí.
Però algo brutal. Quin és el problema d'aquesta explicació? És que sabem que aquest estel és un estel que està força evolucionat, que té almenys 1.000 milions d'anys de vida, i normalment les restes de formació de l'estel, que es podrien agrupar al voltant de planetes o de nanes, una nana marró que estigués voltant, o un mateix estel, que estigués voltant el mateix estel, normalment es dissipen al cap de pocs centenars de milions d'anys, ja sigui per la força de gravetat de l'estel que ejecta una bona part d'aquest material, o per la calor que aquest estel desprèn, que vaporitza una bona part també del material, i doncs l'estabilitat d'aquests discos és molt curta, dura uns pocs milers d'anys, després ja s'organitza en sistemes solars, al voltant de planetes, i coses com planetes al voltant i coses així, no? I també hi ha moltes col·lisions si hi ha molt material. Doncs, per una nana marró que estigués voltant aquest estel, doncs seria més o menys el mateix. Tindre un sistema de discos tan extens en tant material, doncs al cap de pocs centenars de milions d'anys això hauria d'haver desaparegut, ja sigui per col·lisions, ja sigui per l'escalfor mateix estel company que hi ha al voltant i tot i tot, però aquí sembla que tenim un sistema molt estable, perquè ha durat molts i molts anys i que va donant voltes al voltant d'aquest estel amb aquest objecte que no sabem ben bé el que és, però que fa que cada s'ha calculat bé cada quan passarà, cada 42 anys, tapa, passa entre l'estel i nosaltres, amb una perfecta alineació i fa una espècie d'eclipse durant 200 dies d'aquest sistema, d'aquest estel que desapareix, pues que, i esperem que d'aquí 42 anys nosaltres segurament ja no hi serem per veure, però si les prediccions es compleixen ara que s'ha calculat exactament l'òrbita d'aquest sistema, pues d'aquí 42 anys es tornarà a apagar aquest estel, pues altra vegada serà 97 o 98%, ja veurem el que es torna a apagar, i llavors serà el moment de tornar-lo a observar millor i de veure què és exactament aquest company que té aquest estel. Però és una cosa molt rara, eh?
Molt rara, sí.
La cosa que és, mira si és raro, que de tants milions d'estels que hem observat, aquesta és la primera vegada que veiem aquest tipus d'objectes, però que demostra que la capacitat que té l'univers a sorprendre'ns i haver-hi coses que no esperàvem que poguessin haver i que poguessin existir durant tant de temps.
Clar. El tercer punt...
Si no, el guardarem
per la setmana que ve, sí, perquè ja estem...
Acabat els Jocs Olímpics, eh?
Però té gràcia el tercer punt,
té gràcia. Ho deixem així en stand-by?
Està molt bé, està molt bé.
A veure on podríem fer Jocs Olímpics d'hivern fora de la Terra,
Sí, fora de la Terra.
Penseu-hi per la setmana que ve.
Pensem-hi, molt bé. Doncs hi pensarem.
Però pensem, seria un planeta...
Bueno, hi ha planetes i satèl·lits en el nostre sistema solar.
Ja, però...
Potser es podria fer Jocs Olímpics d'hivern, Penseu que hi hagi gel o alguna cosa que s'hi assembli. D'acord.
Sí, sí. Jo pel tema de les anelles pensava en Saturno.
Les anelles olímpiques.
Ara t'hi enganxat.
Jaumar, bona
enganxat,
setmana. Una abraçada.
Adéu, Jaumar. Cuida't. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Per acabar, música. Avui amb un cantant i compositor britànic que compleix 35 anys, Ed Sheeran.
Sí, va néixer el 17 de febrer de 1991. Deixem que digui que des de nen, des de ben jovenet, doncs va començar a cantar a l'església.
El cor de l'església.
Això mateix, Va aprendre a tocar la guitarra i quan tenia aproximadament uns 16 anyets va deixar els estudis i es va traslladar-se a Londres doncs per seguir una mica amb la seva carrera artística. Després de publicar un EP, que era un dels singles aquells
petitets, 2011.
El 2011. Doncs ho va fer amb una discogràfica independent i aleshores va captar l'atenció...
De Sir Elton John.
Això mateix, va dir, hòstia, aquest tio que bé canta. I aleshores es va posar en contacte amb ell i amb el seu segell, Ashlum Records, i va firmar un acord de gravació.
I així estem,
amb Ed Sheeran, sí, exacte.
Doncs amb una de les més conegudes d'Ed Sheeran.
I molt bona.
Acabem, demà i tornem, adéu-siau.
Adéu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in.
Right.